Pío 1255 de Villarreal.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a totes i tots. Avui és 14 de juny, tenim 27 graus, està el sol ben solejat. I què volen que els diga? Quin meravellós és el ser humà. Investigadors han tret, bueno, en este cas són investigadors valencians, però ho han tret tot arreu del món. Han constatat que les mares contagiades no passen la Covid als seus bebès. Però el que sí que passen són els anticossos, permís de la llet materna. I també han analitzat els efectes de la vacunació en dones lactants i han confirmat el desenvolupament d'anticossos contra la Covid-19. És a dir, què volen que es diga? Què voleu que vos diga? Que estem tan ben fets? Ara sí, comença protagonistes Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia, però sí que mos hem pogut alçar avui, dilluns.
I Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Que per què es comencem esta cançó? Bueno, pues perquè fa... escolteu-me, sobretot estes que vau disfrutar tant fa, d'esta cançó, fa 40 anys que Mecano, avui, un 14 de juny del 81, va llançar el seu primer tema, Hoy no me puedo levantar. I a més, avui dilluns, després d'un cap de setmana, finalitzant el toc de queda, no, Maria?
Sí, sí, la veritat és que ens ve perfecte, no? Perquè la veritat és que sí que hi ha hagut molta moguda, no? No madrilenya, però hi ha hagut moguda en general, Susana.
Sí, en este cas no hem sigut, en la part de Castelló sí que ha sigut, diuen que el primer cap de setmana sense toc de queda des d'octubre ens ha deixat aquestes imatges de botellons massius i actes vandàlics que han sigut especialment a la ciutat de València.
Sí, sí.
I també als barells de la Malvarrosa, eh?
Sí, em va pareixer una locura, la veritat, una botxeria, que a les 3 del matí, amb ja tot el cap, no, decidiren pujar-se damunt dels xiringuitos de platja, que clar, és de gent, ja que tindre cautela i unes despeses i uns gastos per a aquesta gent, no? Una locura, Susana, a mi em va pareixer.
Se quantifiquen uns 15.000 euros de mal, I a mi me sembla que són com aquests xiquets a l'hora d'eixir al pati, que els tenies 2 hores fent classe i sonava la sirena i siguen desbocats. Però la diferència és que estos, els que han fet això, no són xiquets, són homes que i que tenien que tindre un poc d'enteniment. Avui dedicarem el dia a Mecano, no?
Sí, jo... sí, sí, tenia moltes ganes, Em pareix increïble que encara no haguera dedicat tot un dia musical a Mecano. No m'ho crec ni jo, Susana.
Veuràs, A mi m'agradaria que durant el programa anaren enviant-nos whatsapps de que els recorda aquestes cançons.
Però saps què? És que no sé en quina cançó acabaré, Susana. Això ho tenim que debatre després, perquè hi ha moltes en les que podem acabar avui el programa.
Per aquesta cançó diuen que va sonar diferent i que va trencar esquemes per al públic i per a la radiofórmula. I que se va convertir en un èxit i va ser la pedra sobre la que se va cimentar la llegenda de Mecano. Saps com van començar, Maria?
No, si m'ho contes.
José María Cano li va demanar al seu germà Nacho i a la nòvia d'entonces, que era Ana Torroja, que l'acompanyaren en els seus concerts com a cantautor. I va ser el productor Miguel Ángel Arenas, alias Capi, que ara el veiem, no?, en aquests programes que deixen de fer a gent que triomfa i demés, no?, que els que els va animar a que feren un grup. Capi també va ser el descobridor d'Alejandro Sanz.
Fixa't, o sigui, que si et veu i et descobris bé, no?
Pues jo el que sí que anime a això, a que m'envieu whatsapps de quina cançó recordeu de Mecano durant el programa i que a on vos traslada.
A mi, per exemple, vaig iniciar en la de Maquillate. A mi em transporta a l'època del meu col·legi. O sigui, perquè era com una cançó molt amanida, no?, per cantar. És com molt de la meva infància, sombra aquí, sombra allà. M'agrada moltíssim i és una que cante a muntó, Susana.
Pues fija't, esta cançó, José María Cano, esta que està sonant, va ser algo que ell va composar un dilluns, després del cap de setmana, clar. I jo crec que va agradar tant perquè allò de que el dilluns te desperten en casa i diuen, ja que anar a treballar o ja que anar a estudiar,
clar, és que
no?
Jo crec que molta gent empatitza en esta cançó, no?, perquè és perfecta per als dies de dilluns, de ressaca del que vull cau, no? Per cert, m'he oblidat d'una altra cançó que a mi també m'agrada molt i sabeu que a mi les verbenes i les orquestes i Isa és carne de canyón, que és Hijo de la Luna, que Isa és meravellosa també, no me pots dir, no?
Sí, també m'agrada molt. Bueno, pues esta era com que de colp ja podien dir els que a aquella època anaven a treballar o els que anaven a estudiar allò de hoy no me puedo levantar sense
clar,
que te ringueren o sense que els ringueren en casa. Jo, que tenia els dos germans davant de mi, me donava compte que esta cançó els va agradar, va triomfar molt i que la van acoplar a la seva vida.
No, sí, i és que té cançons això per a qualsevol moment, no? I jo crec que això és la fórmula de que agrada tant i és com molt del teu dia a dia que en qualsevol moment les pots cantar.
Veuràs, Maria, sí que entra un whatsapp i me diu que ella, més que de la cançó, s'ha donat compte que ella ha ballat tota la seva vida com ballava Ana Torroja.
Ah, això també, podem ballar com ella.
En el ball d'Ana Torroja i que ella ja ha ballat des d'entonces com Ana Torroja. No sé, pues escolta, Maria, moltes gràcies per haver-nos, es diu Maria, per haver-nos enviat este whatsapp.
Sí, sí.
Coses que han passat este cap de setmana. Maria, Ione Belarra, elegida secretària general de Podemos en el 85% dels vots. La ministra de Drets Socials succeeix a Pablo Iglesias al imposar-se en les primàries que ha tingut la participació més baixa en les quatre assemblees celebrades fins la fecha.
La més baixa.
La més baixa. Clar, hem tingut un desgràs brutal en este cas.
O que inclús que a lo millor el personatge, o sigui, el personatge públic polític no agrade a les seues masses, no, Susana? També pot passar això i per això no participen.
Bueno, que s'ha desunflat un poc. Diu que Podemos ha culminat el relevo d'Iglesias en una assemblea con un homenatge a la seva figura i un reconeixement al seu llegat. Val.
Passa palabra.
Clar, allò de... anem a passar? Doncs pues anem a passar. No mos quedem anclats perquè, a més, en el seu cas, Iglesias deia que ell no volia ni anar ni quedar-se...
També t'he dit una cosa, s'ha tallat la coleta, però és que ha desaparegut del tot, Susana?
Bueno, o sigui, un homenatge...
Clar, però no se li veu número... que podia participar en això dels... No? No, Susana, tu opines que no?
Qui és la número 2?
Irene, clar, obviamente.
Vale. Esto, el que de veritat, bueno, i altra de les coses molt comentat, i tu saps, ha sigut el fet de que diuen, ho hem sentit tots, que la presidenta de la Comunitat de Madrid involucrarà el rei.
Sí, ho he sentit.
ho sentit. Eres indults.
Sí, ho he sentit. I també han dit que realment és que el rei no es pot oposar a signar res de lo que li passen des del govern, perquè ell simplement signa a Susana. Però això i altres coses. I a lo millor també en algun moment el propi rei ha estat desconforme en algo que ha fet el Partit Popular i ha tingut que signar, no, Susana?
Bantellis,
és que això no es pot...
Veuràs, segons la Constitució, el rei hauria de signar tot el que l'executiu li demane. Fer el contrari és anar contra la Constitució, contra els estats de drets. Seria una mesura inconstitucional, és dir, és que no es pot negar. Però Pablo Echenique ha estat molt acertat en aquest sentit, ha posat un tuit que ha fet riure a molta gent, i és que Ayuso les ha reventado la mani a todos con lo del rei. Es pública. Espérate cuando se dé cuenta de que Felipe VI ha firmado todos los reales decretos ley bolivarianos del gobierno socialcomunista.
Claro.
Claro. En este caso.
Pues... No, pero es molt bo lo de. Es que es veritat que Ayuso, siga lo que siga, es un personatge públic que es que siempre està per damunt dels altres, no?
De la manifestació, ui, de qui se parla?
D'ella, sí, sí, és increïble. És que aquesta imatge de l'altra volta d'aquesta manifestació de Colón, dels tres abraçant-se, no, ui, se parla d'aquest comentari d'Ayuso. Però és que, a més, Abascal també la va exaltar, la seva figura. És que estem davant de, no ho sé, un fenomen, eh?
I, a més, deien, fijeu-vos en el moment en què ho diu, darrere té a l'alcalde de Madrid... i el president del Partit Popular, i ningú dels dos aplaudiu, s'aplauden, se queden un poc com noquejats. I a tot això, Ciudadanos pide a Ayuso que se retracte tras señalar al rei por los indultos, pese a que no depende de ell. És dir, Ciudadanos és a la càrrega també, per lo tant, què traem de la manifestació de Colón? Ui, de qui se parla?
Pues que ahí anaven tots a figurar, no? A veure qui quedava per davant d'aquest discurs, no, Susana? I finalment ha quedat Ayuso... No?
Clar, és que al Partit Popular el estaven acusant de que no va arribar a la plaça Colón per no fer-se la foto junta, se va quedar al carrer Gènova, que era clar, on volia quedar-se, i al final han sigut portar en periòdics, ahir tot el món s'estava parlant de la presidenta de la Comunitat de Madrid, perquè era per el comentari de que si anava a signar-lo o no. És que no té més remei, però a lo millor hauria pogut dir no sé, he signat coses, però com esta...
Clar, d'una altra forma dir-lo. Però potser no cala tant, no? Com ho ha dit Aixina.
Després, altra cosa que ens va llamar molt l'atenció de la manifestació de Colón és la Policia Nacional diu que són 25.000 persones les que hi ha. I la Policia Municipal de Madrid, 126.000 persones.
Algú no ha comptat bé, eh?
Se n'han dit a 100.000.
Sí, però jo, per exemple, sí que he vist una foto, una imatge, no?, des d'arriba, i sí que es veuen més huecos d'espai, no?, entre tots ells. Però, clar, és que ara és Covid. L'altra manifestació de Colón no hi havia Covid i podies estar més junt. O sigui, a lo millor hi ha gent que també ha tingut por i no ha anat.
I altra cosa que ha sigut este cap de setmana molt, molt, molt comentada ha sigut el fet de que Espadas guanyarà aquestes primàries, és dir, l'alcalde de Sevilla acaba guanyant aquestes primàries en una gran distància amb Susana Díez, i Ferraz deixa aixina un poc en l'aire una gestora per acabar con la, diu, bicefàlia després de que la secretària general no dimita, però li demana que doni un pas al costat i que anuncia que no tornarà a presentar-se. En fi.
Fixa't que han canviat les tornes tantíssim des d'Isa Susana Díaz, que pareixia que anava a ser el futur del PSOE, no? En aquestes primàries que finalment li va arrebatar Pedro Sánchez, a qui tots donaven per mort políticament, i ara mateix està governant i ella... Pues això.
Vos dic una cosa, jo he vist, per això vos dic que no mai digues este polític que està mort, és
no,
dir,
no.
En qualsevol moment, de qualsevol manera, se ordenen les xifres d'una manera que de colp te tiren a terra el que tu pensaves, no? Un fet molt bonic, i és que en el Bioparc de València han acollit el naixement d'una gasela mort. és una espècie que està en perill, un perill crític d'extinció, i se troba en la llista roja de la Unió Internacional de la Conservació de la Naturalesa. En este naixement, el Centro Zoològic de València ja han nascut ja 19 gaceles de l'espècie. En este naixement ja en tenim 19. Per lo tant, estan compostes per un macho i tres hembres adultes que han començat a reproduir, i que ja la cosa ha començat a estar de tan bona manera que ja tenim esta gacela mort. Una pauseta de publicitat i tornem a notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta, i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble, al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprant al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real.
César Inisorum, los acaricidas a base de Exitiazox originales de Certis. Ambos productos con la mayor dosis de uso, de 800 gramos hectárea frente a 375 de otros formulados del mercado. Y con mayor volumen de uso, de 4.000 litros de caldo por hectárea frente a los 2.500 de otros productos. Duerme tranquilo y no corras riesgos en tu cuaderno de campo. En Certis trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Ara sí, Maria, dimos estes notícies que... I fa una estoneta en recibies una d'última hora, eh?
Sí, exacte, però Isa me la dice un poquet per més avant, no, Susana? Bé, avui no tenim xifres de Covid, val? Perquè ja sabeu que diumenge no les donen, però sí que anem a debatre un poquet d'este estiu sense mascaretes, i faig com la pregunta en l'aire, no? Perquè tu me preguntaves, has anat aquest cap de setmana a la platja? Jo t'he dit, sí, ja he anat a la platja, per fi ha eixit el sol, val? Però, clar, suposadament... mascareta, no mascareta, allí ninguno importa. Pero la Comunitat Valenciana demanarà al Consell Interterritorial de Salut que no siga obligatori l'ús de la mascareta a les platges i espais naturals a partir del mes de juliol, com ja recomanen els experts, entrecomillat, val? Perquè va ser una de les declaracions de Ximo Puig, del president. El president també s'ha mostrat prudent sobre la idea de deixar de portar la mascareta en les grans ciutats i torna a entrecomillar per un fet simbòlic perquè el virus és ací fora i cal manifestar clarament que encara s'està combatent el coronavirus. Per això la imatge de la màscara és fonamental.
Clar, i jo quan este matí m'has aventat de què van a demanar al Consell Interterritorial, m'he quedat un poc, per això t'he preguntat, vas estar a la platja? Perquè jo sé que tots vosaltres que m'esteu sentint per la ràdio heu estat a la platja i no portava ningú mascaretes. Mm. Però, en fi, què ho demanen?
Sí, ara parlem de Diputació, que per cert, Susana, recordar que el passat divendres es va ja signar ese conveni de restauració de Sant Joan de Penyagolosa.
Oh.
Clar, nosaltres ja ho vam anunciar la setmana passada, però recordem perquè ens agrada moltíssim aquesta notícia.
Quines ganes.
I ara parlem d'igualtat perquè la Diputació de Castelló ha aprovat aquesta setmana les bases per les quals es regirà la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per al desenvolupament de projectes que fomenten la igualtat efectiva entre dones i homes i l'erradicació de la violència de gènere. És la primera vegada en la història que la institució provincial convoca una línia d'ajudes per a aquesta mena d'activitats que compta amb un pressupost total de 30.000 euros, però a més és que també la Diputació, amb l'ajuda de les institucions penitenciàries de Castelló, s'han alienat per reeducar els presos condemnats per violència de gènere.
Mm-hmm.
No, en un cap de setmana que ha estat molt candent, Susana, perquè hem vist totes les places principals, no, tant de la Comunitat Valenciana com a nivell nacional, lluitant, no, i manifestant-se per a aquesta violència vicària per culpa del cas de Anna i Olivia, que recordem que seguís en marxa.
Brutal,
no?
Brutal.
Ara seguim parlant perquè el Partit Socialista de tots els nivells en el territori ha reiterat la seva ferma oposició a la línia d'alta tensió de Forestalia als Ports, a la comarca dels Ports. I ho ha fet en el Comitè Comarcal d'Esports celebrada el divendres a Canet de lo Roig, en el qual va reafirmar la necessitat de continuar lluitant contra un projecte que no ha sigut conscienciat i que va en contra de la manera de viure dels veïns i veïnes d'aquest territori, perquè trencaria l'imatge que coneixem mm-hmm. actualment d'aquesta zona. No? Ara sí, Susana, vaig a passar a llegir el comunicat que acaba de difondre l'Arena al Sao mitjançant les seues xarxes socials. Llegis que directament en castellà, val, Susana? Saunders, ya podemos poner fecha a nuestro ansiado reencuentro, muy a nuestro pesar, no podrá ser este verano, pero solo hay que esperar un poco más para vivir la mejor semana del año. Será del 2 al 7 de agosto de 2022, unos días que ya quedan marcados a fuego en el calendario. Bueno, pues ya lo saben, del 2 al 7 de agosto será al 2022 la Arena del Sound, que oficialmente cancela la segunda edición.
Bueno, una pena, ¿eh? Una pena porque ya todo el mundo como que se veía muy propet.
Sí. Seguim amb notes de premsa, passem a parlar d'una nota de premsa de Ciutadans per Vila-real, llist textualment perquè és una declaració que ha fet el seu portaveu Domingo Vicent. Si no es reforça la policia de proximitat a Vila-real, els ocupes tornaran. Ja saben que poden llegir aquesta nota de premsa a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.t.es. I després, en un comunicat oficial, Adrián Casabó fa un pas al capdavant i anuncia la seva candidatura per a liderar el Partit Popular de Vila-real, Susana.
El tindrem avui en nosaltres perquè em compte quin projecte té, perquè sí que és cert que té més de 100 avals, però ja ens han avançat que no s'ha presentat ningú més, per tant...
I no sé si recorden que així vam parlar i vam xerrar ja amb la regidora de participació, Miriam Caravaca, sobre aquests pressupostos participatius de Generalitat i que hi ha que fer força per a que les propostes de Vila-real continuen endavant. Doncs, després de la primera crida, una ha seguit endavant i per això tenim que fer tots força, que és el servei d'acompanyament per a les persones sordes. No sé si la tindrem avui
sí,
o demà. Per
la tindrem
poder...
avui i ens pareix una cosa super meravellosa, ojalà i ens entre dins.
Sí, i per últim, Susana, deixa'm parlar del temps perquè la setmana comença la Comunitat Valenciana amb el cel poc nuvolós o buidat amb intervals de nuvolositat alta i d'evolució a la vesprada en zones de l'interior on no es descarta algun ruixat ocasionalment amb tempesta a l'interior de Castelló. Així que Cuidaos, Susana, hem anat a la platja, però no penseu anar a la platja dijous perquè s'aproxima una dana a tot el territori a nivell nacional i arribarà fins a la nostra terra, que suposadament serà i caurà en força el dijous.
Bueno, mala notícia.
No passa res, ho farem un altre dia. Fins al dijous tenim temps.
Una pausita de publicitat i passem a esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Buscas productos cárnicos de calidad y caseros? Encuéntralos en Carnicería Juan Bou, especializados en carne de cordero lechal y fiambres selectos, además de elaboraciones sin gluten. Las mejores carnes están en Carnicería Juan Bou, calle Piedad, número 52 de Vila-real.
Víctor, el dissabte teníem un susto en el jugador de Dinamarca, en Eriksen, que hi ha desplomat, sabem algo?
En teoria està en l'hospital, li van a fer més proves, però bueno, ja no te parle de que torni a jugar o no a nivell professional, però està viu.
Ja, ja.
O sigui, va haver 10 minuts el dissabte que la veritat la gent se pensava el pitjor.
Clar, lo més llamativo va ser este corro que li van fer els seus companys per a que no li visguem en aquestes condicions, no?
Sí, cosa que també molta polèmica, perquè per exemple si salta, no sé, un Borat de la vida, m'enteneu el que vull dir, no? Si salta una persona en poca roba al camp, la UEFA no ho retransmitís, i el dissabte per desgràcia se va veure hasta el jugador pràcticament estès a terra en els ulls oberts, que tot el món pensava que estava mort. Van tindre que anar els companys a tapar-lo per a que no es crea en televisió. O sigui, me pareix brutal.
Sí, en este cas el jugador lo que està venent-li al públic per ser un personatge públic és com juga al futbol. Això tinguera que formar part de la seva vida privada. La gent que està al camp no pot evitar-ho, i ho està bé. Però, clar, retransmitir-lo per tot el món, pues,
dir
com que no.
Dir també que, mira, per culpa de les redes socials va circular durant 5-10 minuts una foto d'Eriksen quan eixia del camp, digamos, en la camilla, que ya más o menos ya estaba estable, y la gente no se la creía. Va a tener que ir 10 minutos después el autor de la foto, que era de una agencia de Francia, creo, muy reputada, para decir, no, que la foto es real, porque la gente va a circular la foto en Twitter y todos pensaban que era falsa esa foto.
En fi, no li donem més temps a això. Eurocopa, com estem? Què ha passat? Què novetats?
Sí, bueno, es que ahir va haver un altre susto. En Wembley, en Anglaterra, en Londres, un aficionat va caure d'una barana de l'estadi. Una caiguda de 15 metres.
Però va ser un accident, és dir, estava penjant una bandera, no?
Estava com si ara penjarem una bandera del Vila-real al balconet, i va caure cap a baix, i ara mateix està grave en l'hospital de Londres.
Pues li desitgem que se millore lo
bueno,
més possible.
Però bueno, va, hi ha futbol, juga a Espanya avui, va. Que pot ser que el del poble siga el seu primer partit tan important en una selecció espanyola.
És dir, que avui Pau Torres serà protagonista a tota Europa, no?
Claro, pot ser. Mira, Manolo Folk, que és en un anunci nostre,
sí,
va arribar a jugar en la selecció espanyola, però eren categories inferiors, diguem. Però un partit tan important de la selecció absoluta, Pau seria el primer de Vila-real que el jugaria.
Però espera, si a Manolo li haveren donat el mateix trampolín que té en este moment Pau, igual habrà plegat més junt, eh?
Dir...
És dir, no era la mateixa circumstància,
no,
eh?
No, òbviament no eren les mateixes circumstàncies. Obre. Dir que el partit està marcat en la prèvia per el calor, no sé si ho sabeu, però ahir els jugadors de Suècia van entrenar al migdia per a intentar acostumbrar-se una miqueta a ese caloret de Sevilla.
És que en Sevilla no fa caloret. En Sevilla te mors directament.
No, que és que damunt un periodista de Sevilla estava un poc indignat perquè dia, a veure, que estem a 33 graus,
claro,
quan vingueu en juliol, què fareu?
No. I, a més, la gent que se'n va en agost a visitar Sevilla no vol eixir de l'hotel. És terrible.
Escolta, que nosaltres també mos morim de fred quan anem allà a mitjan hivern, eh? Que no es queixem tant.
Bueno, i a més així en Espanya, és dir, dona igual. Jo, per exemple,
me vaig a Pamplona perquè no tenien més remei, pues, evidentment era un tema de salut, i jo dia, quin fred va ser. Te passes el dia dient així, no se pot eixir, i veus a tot el món a les terrasses i dius, però què feu ahir al carrer?
Bueno, teoria... Sí, clar, cadascú està acostumbrat al seu clima, Susana.
En teoria, dir que tots els meteoròlegs diuen que a partir de la segona part ja farà una temperatura normal de 24 graus que se podrà jugar perfectament al futbol.
24 graus, pais, és calor.
No, no, dir, no, ojo, que jo crec que a partir d'ara canviarà algo. Per lo del dissabte que va passar en el jugador Eriksen, crec que a partir d'ara lo de jugar en més de 30 graus, no sé fins a quin punt les federacions voldran, eh?
Ja, 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 i quan venen així se tiren a l'aigua en hivern i diu, tu estàs loco? Fixa't en la viatge de l'aigua, és que som tan distints, és veritat, estàs aclimata. I diuen, ui, si és... Claro, el mar, mira, no puc.
Continua, Víctor.
A les 9 i 7 partit, dir que avui aparnen dos partits més, a les 3 Escòcia, la República Txeca, dir que avui la prèvia des d'Escòcia era... dir com per fi la gent jove tindrà records de la seva selecció perquè porten 25 anys sense disputar una Eurocopa. Clar, les imatges que diguem més eufòriques de la selecció en un gran torneig són en blanc i negre o en l'època de Kenny Dalglish, per tant, i serà un poc la prèvia avui, i en el grup d'Espanya, Polònia-Eslovàquia, ojalà empaten, i així en Espanya traient 3 punts podrà pràcticament ja situar-se prou en el grup.
És que m'ha arribat un WhatsApp i...
En referència a lo de Sevilla.
M'han dit que per a tallar-me la risa, eh? I diuen que... Esta me diu que a ella la que més li agrada és Me cuesta tanto olvidarte.
A nosaltres també ens costa molt oblidar-la.
Per ser de lo de les mascaretes, m'ha resultat prou curiós que crec que serà l'únic estadi, el de Sevilla de la Cartuja, en el que la gent tindrà que dur mascareta en l'estadi, eh? Perquè estic veient la resta de països i free COVID.
Clar.
Jo hem fet un cridament a que ens envien WhatsApps, vale? I em diuen, acaben d'enviar-me algo que va ocurrir, i és el telediario de la noche del viernes del 11 de junio de 1982 recogió una noticia que conmovió a la audiencia, especialmente a los más jóvenes. Ana Torroja, cantante de Mecano de 22 años, ha fallecido en un accidente de tráfico. Lògicament, no era real.
Els bulos, en ese temps van matar a moltíssima gent, i sos bulos. No mires aixina.
No, és que pareix que lo de les fake news són d'ara i ja porten molt de temps.
Sí, però clar, ara ho pots contrastar molt bé, perquè ara hi seria Ana Torroja i diria en el seu Twitter, estic viva, saps? Però ara, en aquell...
Per cert, que un altre matís, tant que deien alguns que no interessava el futbol, ahir el Països Baixos Ucrania, de les 9 de la nit, va ser el programa més vist de tota la televisió espanyola.
Veus... En fi, quan juga avui Espanya?
A les 9 de la nit, Espanya contra Suècia.
O sigui, aquesta nit sentirem els veïns i veïnes xillar allò de gol. Perfecte.
Hi ha una cosa curiosa, que hi ha algú que té la tele i va davant i canta el gol, i com ara ja està tot obert, t'enteres quan no te vols enterar.
En fi, anem a continuar. Una pauseta de publicitat i el primer convidat. ¿Quieres violet? Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir.
Estás a la 92.2 FM.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Agripesa. Talar, labrar, segar, regar, podar, pulverizar, limpiar, afilar, desbrozar y también reparar. Si necesitas maquinaria agrícola, jardín o forestal, ya seas particular o profesional, ven y pregunta por nuestra oferta primaveral. Agripesa, calle La Plana 36 de Villarreal o www.agripesa.com.
¿Sabes que el team del Market Castellón promueve una super rifa online?
Cuéntame.
¿Te acuerdas de Cristina, que estuvo un mes con su hijo enfermo en la Casa Ronald de Valencia?
Claro, recuerdo que no tuvo que pagar nada.
Pues la rifa es una pasada. Un montón de regalos buenísimos y participar cuesta 5 euros.
Participa para que esas familias tengan un hogar fuera del hogar. Entra en www.rifasolidariamarketcastellón.es.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal.
Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
¿Tenías ganas de salir? Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Moves 3. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Jardinería Gil, Miguel Folk, Bola Graire al Villarreal Club de Fútbol, haber fet posible la ilusión de todo un poble. En Pet Historia, gracias Villarreal.
Senten, esta cançó de Me cuesta tanto olvidarte va, pues bueno, va dedicada especialment a la persona que m'ha enviat el WhatsApp dient-me que la que més li agrada és esta, bueno, pues per a tu en especial. Ara anem a tenim així en nosaltres a Aurora del Alcácer. Molt bon dia, Aurora.
Bon dia.
Ella és membre de la Plataforma de la Dependència del País Valencià. I bé, parlamos de com podem optar a tindre un assistent personal. Per què? Pues perquè en el cas d'Aurora, per exemple, ella té un fill autista, que és Arnau Llop, i este jove té 30 anys i per tant ella s'ha vist necessitada d'aquest servici i l'ha aconseguit. Com l'has aconseguit, Aurora?
Bueno, a mi m'agradaria primer explicant que dins de la llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, hi ha un catàleg de serveis i dins del catàleg de serveis pues, existeix este recurs. Què passa? Que el recurs este no és massa conegut per les famílies ni pels usuaris perquè s'ha donat molt més importància a la figura del cuidador no professional dins de l'entorn familiar. Aleshores, jo, a través d'esta entrevista que vos agraïs que me feu, el que vull és recuperar esta figura perquè és molt important, tal com especifica la llei, per promocionar l'autonomia personal de les persones en situació de dependència. En el cas del meu fill, és un Asperger, és a dir, és un autista, però que té, se relaciona, té algunes dificultats, però se relaciona, relaciona prou bé. De fet, ara està treballant en l'Ajuntament, dins de l'Ajuntament de Vila-real, en el Museu de la Casa de Polo, com a una persona subalterna que se dedica a supervisió de l'aforo, de que les persones complisquen les normes de seguretat, inclús alguna vegada s'ha atrevit i tot a fer alguna visita dins del museu.
Guiada per ell mateixa?
Sí, sí, perquè a més té una memòria extraordinària.
No, normalment se caracteritzen perquè són persones que memoritzen molt, que són molt metòdiques i per aquest tipus de coses, és a dir, a cada un li traiem el partit que té i en aquest cas sí que se caracteritzen per això.
Sí, sí, aleshores Arnau pues, s'ha de pres de memòria tota la visita, totes les coses que poden ser interessants per a les persones que visiten per primera vegada la Casa Polo i ahir ha tingut també una rellevància molt gran el nostre assistent personal, que és Àngel, li ha facilitat el que puga tindre una integració laboral plena i satisfactòria dins del museu.
Anem als passos de com podem arribar a aquest assistent.
Sí. Vale. Aleshores, el que havia comentat anteriorment és que existís un catàleg de serveis dins de la llei i dins d'aquest catàleg pues, s'ha promocionat sobretot o és el que més s'ha donat a conèixer és el de el cuidador en l'entorn familiar, però la figura de l'assistent personal també està en el mateix catàleg. És cert que la Conselleria d'Igualtat ha sigut els últims temps pues, desenvolupar esta figura, dotar-li d'un contingut d'una forma d'accés de les famílies a l'assistent, al recurs, però encara ens queda molt per treballar. Ahir tinc que dir que des de la plataforma de la dependència hem lluitat molt per a que siga més accessible, per a que no només siga un recurs per a persones en dependència física, sinó també en algun tipus de malaltia mental i en l'àmbit de l'autisme.
És que tindria que ser per igual, és dir, és que realment una persona quan té dependència pot ser física o psíquica, per tant, el seu cuidador i l'assistent personal tindrien que tindre les mateixes possibilitats d'optar
sí,
a elles.
Sí, però tu saps perfectament que és molt més visible i molt més fàcil cuidar a una persona que té una discapacitat física i que a lo millor està en cadira de rodes i el que tens que fer és alçar-lo, agitar-lo, vestir-lo, desvestir-lo, que a una persona que les seues
necessitats
físicament està, és perfecte, tu el veus, és perfecte, però les seues necessitats són més de tipus social, de tipus relacional, de tipus facilitar-li les tasques domèstiques, facilitar-li les tasques administratives, traure diners d'una caixa, això no se veu a simple vista.
Però és meravellós que ens estiga contant-nos aquestes coses, perquè veure, els pares normalment són estos assistents que han estat sempre i que estaran sempre,
sí.
Però quan és un problema, aquesta persona el que té és que desenvolupar, en el seu cas, per exemple, vostè té la seva experiència i el que necessitem és que s'assistent de personal que siga jove, en aquest cas, que puguen anar any darrere any canviar-lo per a que puguen anar acompanyant-lo la resta de la seva vida, perquè malauradament els pares acaben sense poder fer-lo fins al final i a més que siga una persona lo suficientment preparada com per a que puga adiestrar, diguem, a com ell se podrà desenvolupar en la vida. Jo el que sí que necessito ara és que me diga com ho va fer vostè.
Anem a veure, el procés ha sigut molt llarg, tediós i enfarragós. Això és una de les coses que ho hem estat parlant en la Conselleria d'Igualtat, en la consellera i en la secretària autonòmica, que això se té que fer molt més fàcil, més accessible a les famílies, perquè hi ha moltes famílies que al final en tant de paperassa, en tanta paperassa i en tant de tràmit burocràtic se farten i ho deixen estar. I és una llàstima, perquè en el cas del meu fill, que és un jove, ell té tot el dret del món, com qualsevol altre jove d'ací de Vila-real, a tindre la pròpia seva vida, a tindre les seues metes, a poder aconseguir-les i a independitzar-se de la família. I només que ho podrà fer si és mitjançant un assistent personal.
Entonces, vostè, per vist d'esta plataforma, de la plataforma de la dependència del País Valencià, ho sol·licita, no?
No. Això se té que anar directament als serveis socials de base de l'Ajuntament de Vila-real, que estan ahí al Barranquet i que tenen els professionals adequats per a que se puga iniciar tota la tramitació. Jo el que estic dient és que la tramitació se tindria que alleujar a nivell administratiu, fer-lo molt més accessible i més ràpid. A mi me va costar 2 anys i pico accedir a ell.
Clar, però mentre que no siga més ràpid i més accessible, el que podem és anar donant les directrius, si li pareix a la gent, perquè ja se posa en marxa. Vostè va anar als serveis socials de Vila-real i va dir necessite un assistent personal.
Sí, ¿vale? Aleshores la treballadora social, que és la que te correspon persona, pues, valora en un informe si efectivament esa persona té esa necessitat o seria més factible per ella un altre recurs. I a partir d'ahí se inicia tot el procediment, se té que fer uns informes favorables, la família té que fer també un fulla de ruta exactament què és el que necessita esa persona per a poder ser el més independent possible i després tot l'expedient s'envia a la Conselleria d'Igualtat a València. Allí pues, tindran que valorar-lo, passa mesos.
Ja, però el fet que vostè ho hagi aconseguit i hagin fet la prova en la seua, per exemple, a lo millor això ha trencat un poc aquesta dinàmica que tenien de que fora tan llarg i les famílies que vagin ho poden que siguin més certeros en aquest moment des de serveis socials a la millor, no? No li pareix?
Pues no ho sé, perquè com ha vingut tot el tema este de la pandèmia, ha estat tot anaparat, no hem pogut tindre accés directe a les treballadores socials que ens corresponen, perquè estaven totes teletreballant, pues no sabria jo valorar exactament. Vull pensar que sí.
Entonces, a vostè ja li designen i des de quant temps fa que ja té aquest assistent personal?
Anem a veure, a mi me van enviar una resolució PIA, en la resolució PIA me fan el canvi, perquè jo antes estava com a cuidadora, i me fan el canvi de cuidadora no professional dins de l'àmbit familiar a l'assistent personal. Ahí tenim un altre problema, i és que tens que buscar a una persona que més o menys tinga un perfil que encaixe en el que tu necessites, no, sobretot en el que necessita la persona.
Claro, en este cas no tenim nosaltres el problema, sinó l'administració pública, que per això està, busca una persona un perfil adequat per al seu
fill. No, és que no és així. No existís. No existís cap bossa de treball, no existís res. Cada un se té que buscar la vida. Conforme puga. Hi ha gent que efectivament ja té l'assistent d'antes perquè aquesta persona la necessitava antes per ir a alçar-la i assentar-la en la cadira de les rodes, però hi ha gent com nosaltres, per exemple, que no teníem, no coneixíem a ningú.
I com vostè com aplega a poder tindre?
Pues en el boca a boca. Això és un poble, en Vila-real. I entonces, pues, ahí, en
però vostè proposa la persona que li agradaria, per exemple?
Home, anem a veure. Jo el que vaig fer és me van remetre a esta persona, vam tindre una reunió amb ell, a mi va ser una persona prou sensible i empàtica. Va estar uns dies coneixent Arnau, perquè Arnau, al fill al cap, és el que té que donar el vistiplau.
Claro, quina formació tenen que tindre estos assistents personals?
En principi, se li es demana una formació bàsica, s'estan fent ara cursets des de la Conselleria i des de altres organismes estan fent cursets per a donar-li una formació bàsica. Jo, per a mi, com a experiència personal, penso que el més important és que n'hi hagi feeling entre l'assistent personal i la persona a la que
és
va cuidar.
No se requereix ninguna formació en especial. Està, clar, està tot un poc, ara considerem, en bolc. No? Que a poc a poc va donar, se li va donar forma.
Sí, però és que a mi m'ha passat, per exemple, que vinguera gent que té un currículum impressionant en totes les formacions bàsiques que considera la Conselleria que deu de tindre i després que en el meu fill no tinguera feeling en ell.
Des de luego això és el més important. Claro. Una altra pregunta que vull fer-li. Estes persones, estes assistents personals... estan contratades per la Generalitat, per l'Ajuntament, per qui estan contratades?
No, la contratació la fa directament el meu fill.
Ah, vale. Entonces, el pacient, dic, a veure, l'usuari és el que fa la contractació
l'usuari fa la contractació perquè a vostès li donen una quantitat que arriba de part d'on.
Sí, ahí també tinc que fer un inciso. Anem a veure. Ese és un altre dels problemes. El fet Arnau ha tingut, que evidentment Arnau no l'ha fet jo, tot el paper de donar de l'alta en la Seguretat Social, el contracte, perquè això té que estar completament legal,
clar,
si passarà alguna cosa, qualsevol cosa. Aleshores, què passa? Que mentre que me vinga el pagament de la conselleria, jo tinc que anar pagant a aquesta persona, perquè si aquesta persona està treballant en ma casa és perquè necessita els diners, no ho fa de forma altruista, ni moltíssim menys. No? Aleshores, resulta que jo estic ficant diners de la meva butxaca, a lo millor 5, 6, 7 mesos, fins que la conselleria resolga l'expedient i m'ho pague. Hasta el punt que n'hi ha una companya de Consentaina que s'ha passat un any pagant de la seua butxaca. I estem parlant de 2.000 euros mensuals.
Sí, l'únic que ocorre en aquest cas és que, com vostès ja tenen el visiplau de Generalitat, ja, encara que els paguen tard, saben qui els diners es rebran.
Sí, això sí. Claro, però mentrestant, és que pagar-lo, i això n'hi ha moltes famílies que no poden suportar econòmicament aquesta situació.
És dir, és un altre dels punts també que tindrien que tratar. Aurora, la emplace a que vinga el seu fill i vinga l'assistent personal i que ens conten l'experiència que tenen.
Molt bé, encantadíssima.
Moltes gràcies per haver estat així.
Moltes gràcies a vosaltres. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez y no sé si seré sensato.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
L'Esportiu Bàsquet Villarreal torna a obrir el termini de renovacions i noves inscripcions per a la temporada 2021-2022. Des del dilluns 7 i fins al 30 de juny per a renovacions amb plaça garantida i noves altes. I a partir de l'1 de juliol, termini obert fins a cobrir equips. No importa el teu nivell inicial, en l'Esportiu Bàsquet Villarreal tens un lloc on gaudir de l'esport i del bàsquet. Podeu demanar informació a la web del club, www.ebvilareal.com o a les nostres xarxes socials. I no vos oblideu del segon campus d'estiu Natu Bàsquet, que ja estem preparant de l'11 al 17 de juliol a Llucena.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
La Pelu se traslada a la calle José Ramón Batalla, número 44, en el Barranquet de Villarreal. Confía como siempre en La Pelu. Ahora, La Pelu de Azucena. Somos el mismo equipo humano, con una imagen renovada, nueva ubicación, pero con la misma profesionalidad, calidad, excelencia y buena atención. Pide cita ya en la calle José Ramón Batalla, número 44, o llama al 964-520472. Porque en La Pelu de Azucena sienten amor y pasión por lo que hacen, como el Villarreal Club de Fútbol.
El amante a Elia Leal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Ganas de coche? Si quieres Renault, puedes. En Renault Castellón te lo ponemos fácil. Solo del 15 al 30 de junio, precios imbatibles en toda la gama. SUV, berlinas, híbridos, eléctricos... No lo pienses, unidades limitadas. Financiación a tu medida y entrega inmediata. Renault Retail Group, en Avenida Baiduxo 44 Castellón y en carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Tercer foro de inteligencia competitiva para la internacionalización. Edición virtual. Un evento imprescindible para ayudarte a enfocar tu estrategia de marketing y acelerar tus ventas con expertos internacionales y casos de éxito en mercados de oportunidad. Inscripción gratuita. Reserva ya tu plaza para el próximo martes 22 de junio en el tercer foro de inteligencia, organizado por la Cámara de Comercio de Castellón e IBACE Internacional, con apoyo de fondos europeos FEDER.
Tenemos con nosotros a Pepe Montagut, él es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules, y también a Víctor Viciedo, que es presidente de la Asociación de Labradores Independientes de Villarreal. Buenos días, Víctor.
Sí, buenos días, Susana, y buenos días a toda la audiencia.
Buenos días también.
Buenos días, Pepe. Me permitís, os leo un pequeño artículo que nos ha llegado en forma de noticia de prensa. En 2020 se interceptaron 11 cargamentos de naranjas y limones contaminados, lo que provocó un aumento de las inspecciones al llegar a los puertos europeos. En aquel momento, la Comisión se comprometió a reforzar en 2021 los controles de los tríticos que vinieran de Sudáfrica y Argentina, con controles en origen para evitar que lleguen al continente europeo con plagas. Ahora, con la campaña de las naranjas del hemisferio sur a las puertas de Europa, Bruselas ha decidido posponer las inspecciones. No sé, el que quiera de los dos.
Bueno, empiezo yo a decir solamente una cosa, que no solamente se debe comprometer a hacer esa vigilancia de esas plagas, porque aquí concretamente esas de la falsa polilla, pero también está el HLB, que es muy, muy, muy peligrosa. Yo creo que si entrara el HLB... la citricultura española desaparecería, y ya tenemos el vector en España, lo tenemos en Galicia y Portugal. Luego también está la mancha negra. No solamente deben de comprometerse, sino que por ley de sanidad vegetal es obligatorio controlar todo lo que te llega a Europa y a España, para controlar que no te entren plagas. También está el reglamento 2007 de la Unión Europea, que dice exactamente lo mismo. Es decir, es su responsabilidad. Y no solamente no están asumiendo su responsabilidad, sino con la presión del lobby sudafricano Citrus Growers Association, están consiguiendo que no se hagan los transportes en frío, que evitarían todas esas plagas. La Unión Europea, en otra noticia, dice que no tiene suficientes inspectores para hacer las inspecciones en origen. Y yo creo que es más de lo mismo. Es la presión del lobby sudafricano, que no quiere que le hagan los controles de plagas, porque eso le tumbaría muchísimas de las exportaciones que está enviando a la Unión Europea, y que recordemos que ya superan el millón de toneladas.
Pues la Comisión Europea ha negado por escrito que vaya a realizar esa labor preventiva en los puertos de origen, y todo esto pese a haber anunciado su compromiso en diciembre del 2020.
Sí, bueno, hombre, esa noticia, bueno, hay que englobarla en la política agraria europea, para mí. La política agraria europea es muy clara en este sentido. Ella va a sus propios intereses económicos, y precisamente la agricultura no es una de las cuestiones que a Europa parece que le interesen. Creen que Europa, que las importaciones de terceros países va a poder conseguir abastecer la Unión Europea en su parte alimentaria, y entonces parece que no le preocupa tanto todos estos temas. Lo cierto es que una incongruencia detrás de otra, pues la Unión Europea va caminando. Junto a esta noticia también hay otra que quiere expedientar a España por la no control de las fronteras por la entrada de especies exóticas y peligrosas, en fin. Entonces es una incongruencia que exija a España un control de las fronteras cuando ella precisamente no los tiene.
Esto nos lleva a seguir hablando, pues eso, de estas falsas esperanzas que nos daban aquí en la administración española, de cómo teníamos que abordar el tema del cotonet de Sudáfrica.
Bueno, efectivamente esto enlaza con ello porque es la misma hipocresía, ¿no? O sea, es la hipocresía de poner, digamos, el acento en tu culpabilidad uh-huh. y no en su responsabilidad, ¿no? El Cotonet no han puesto los medios para que los podamos combatir. Digamos que los agricultores nos hemos buscado nuestra propia soluciones, pero que la administración está totalmente equivocada en la forma en la que se debe de combatir. Y han utilizado químicos que son los que ellos recomiendan, acetamiprid, el Movento y otra serie de fitosanitarios, y en el momento, digamos, erróneo. Hoy ya tenemos muy claro que el Cotonet hace daño al principio, cuando empieza a abrir la flor, y no cuando la flor está en el 90% de su apertura.
Ustedes lo que me están diciendo es que en este caso ni Consellería ni el IBIA conocen todo sobre el Cotonet, ni tampoco cómo es su hábito de ataque. Pero vamos, ustedes lo siguen diciendo... Sí. Cada vez cómo funciona. No sé si es que no les escuchan o es que no hablan el mismo idioma, por lo visto.
No, el mismo idioma no hablamos. Lo que pasa es que no nos escuchan, no quieren escucharnos. Es difícil asumir Consellería y asumir Libia de que aquí haya dos asociaciones donde hay gente que está muy preparada y que vaya por delante de ellos. En este caso sí que se está detectando. Que efectivamente parece ser que la forma de ataque del Cotonet no es como en un principio el IBIA venía diciendo. Es decir, el IBIA siempre ha dicho que tenía que haber un porcentaje de pétalos caídos para hacer el tratamiento y que después, posteriormente, otro tratamiento. Y esto es falso. Esto es falso. Y es falso por una razón. Este año se está viendo claramente que con menor presencia de Cotonet, y esto es una información que se traslada de agricultores a agricultores, que uh-huh. han visto que hay también técnicos de cooperativas que lo ven, porque todos nos comentamos y hablamos el mismo idioma. Y está detectando que con menor, mucho menor presencia, empieza a verse la deformación de los frutos, los primeros frutos de los árboles. Es decir, aquellas primeras floraciones están más afectadas que las posteriores. Entonces, habrá muchos que habrán seguido las indicaciones del IBIA y habrán esperado pues a caer pétalos para tratar. Pero, por ejemplo, yo mismo, que he tratado mucho antes de que se abrieran los pétalos, uh-huh. Me he dado cuenta también en otra cuestión, y es que hay variedades que por el tiempo de duración de la floración son más propensos o más débiles a los ataques del Cotonet. Esto me lo confirma también técnicos de cooperativas y también agricultores que se han dado cuenta de esto. Entonces, estas primeros ataques del Cotonet se producen o sea, es que no se ve. Yo me doy cuenta que no se ve, es que no lo ves, yo no lo ves en los troncos, no se ha visto como el año pasado, y sin embargo, ahí están las deformaciones. Entonces, un razonamiento que me trasladó un técnico. Dice, Pepe, ¿no será a lo mejor que no conocemos el sistema de ataque del Cotonet, cuándo ataca, cuándo es más peligroso? Porque parece que se conocía todo, pero no, por lo visto no se conoce todo del Cotonet. O sea, está actuando el Cotonet de una forma que no sabíamos. Sí que sabíamos que cuando abría la flor el Cotonet se ponía, pero en el periodo anterior a la caída de pétalos, sabemos que el Cotonet está escondido, pero oye, yo creo que hay otra cuestión también que hemos hablado, que es la poca movilidad, pero yo he visto que el Cotonet tiene más movilidad de lo que parece. Entonces, ahí hay una laguna, por decirlo uh-huh. así, uh-huh. que el IBIA debería de investigar. El IBIA debería de mirar a ver efectivamente cuál es el tiempo más propicio para hacer los tratamientos. Porque hoy ya estamos en junio y el Cotonet sigue habiendo. El Cotonet ya se ve ahora claramente, lo estás buscando y lo encuentras, pero no lo ves a primera vista, tienes que buscarlo. Pero las naranjas empiezan a salir deformadas. ¿Qué ocurre? Hay huertos, yo te voy a dar una información que nos está trasladando, pero yo siempre digo que las informaciones hay que contrastarlas. Entonces, no creo que tardemos mucho en saber si es efectivamente unas informaciones veraces, y yo me las creo. Me las creo porque las personas que te la dicen te las creen. Por ejemplo, en Onda, pues dicen que hay daño, muchísimo daño en el cotonet. En Burciana dice que también hay muchísimo daño en el cotonet. En Urrea hay parcelas también, muchísimo daño del cotonet. ¿Cómo han actuado? No lo sé, habrá que averiguar.
Ha habido un cambio de comportamiento entre las temporadas pasadas, esta temporada.
Bueno, el único cambio que yo he notado y que hemos, eso lo hemos dicho, lo comentamos todos, es que el mes de abril fue un mes con mucho frío, muchas lluvias.
Claro.
Entonces, parece que no tenía tanta presencia, no había tantas generaciones, es decir, no, claro, se reproducía tanto. Pero es que lo que ocurre es que ahora, que ya estamos en junio, te estás dando cuenta que efectivamente el cotonete estaba ahí y estaba haciendo su faena y estaba haciendo daño a la fruta. Entonces, hay unas lagunas, no lo conocemos todo. Y yo lo que me llama la atención es que, por una parte, Libia no ha cambiado todavía sus informaciones sobre la lucha contra el cotonete. Eso por primero. Pues tendrías que mirarlo antes, investigarlo. Y hace más de dos meses que vino a Nules a ver si la composición del Tecnoquel con las piretrinas era efectivo. Uh-huh. Y no han dicho nada todavía. Y ha pasado mucho tiempo también de el tema de la lucha de las feromonas con las lachirus. De las lachirus, ¿qué se dice? No existe ninguna información. Antes se decía que la lachirus iba ahí para controlar. Es decir, el plan del ministerio que componen las feromonas, que componen las lachirus, ha fracasado rotundamente, pero de una forma pero palpable. Entonces, ¿qué esperáis, la consellería? ¿Qué espera para intentar encontrar una solución? Hay muchísima gente dentro de los agricultores que tienen muchísimos conocimientos. No digo que seamos nosotros de Villarreal o Nules, pero hay muchísimos agricultores que siguen este tema.
Pero además, me parece fundamental, y yo lo que considero...
Entonces, las conclusiones que sacamos...
La sabiduría la tienen ustedes, porque es que lo viven todos los días.
Todas las conclusiones que sacamos es, primero, que no lo conocen todo del cotonet, a pesar de lo que han dicho. Uh-huh. Yo recuerdo unas palabras, no quiero decir el nombre, pero que dijo, del cotonet lo conocemos todo, de la Nagirus no conocemos nada. Bueno, pues yo en este caso creo que del cotonet no terminan de conocerlo todo. Primero, no conocen tampoco el sistema de ataque, porque si ellos piensan que es una plaga que ataca lo mismo que, por ejemplo, el viejo rojo de California, pues ahí están completamente equivocados. Eso siempre lo hemos dicho. Por otra parte, hay que ver por qué motivo, dónde está el cotonet cuando está haciendo daño. Es que no lo ves, es que te lo imaginas, que estás ahí, pero no lo ves, estás buscándolo. Uh-huh. O sea que,
Víctor, comparte usted la misma idea.
Sí, totalmente. Yo creo que efectivamente son los estados, digamos, iniciales del cotonet los que, buscando la alimentación, entran dentro de la flor.
Sí.
y al absorber, del cítrico que está en esos momentos formándose, es cuando están deformándolo, ¿no? Y bueno, lo que quería decir es que lo que la administración debe de saber, que parece que no lo sabe, y eso es muy grave, es que es una plaga, y una plaga es un desequilibrio en la naturaleza. Entonces, cuando existe una plaga, y la Ley de Sanidad Vegetal lo dice así, tienes que emplear todos los medios a tu alcance para combatirla, y no lo han hecho. Nos han ido poniendo invenciones que luego no están resultando. Nos dijeron que poniendo la cola, que el cotonet ya no subía y que podías controlarlo. No, el cotonet está arriba. Se ha quedado en frutos que se quedan en el árbol, se ha quedado en corteza, se ha quedado en muchos sitios y el cotonet está arriba. Nos hablaron de las trampas de feromonas. Nosotros ya sabíamos que las trampas de feromonas atraen a los machos, pero no a todos. Sí. Y además es una solución a muy largo plazo y solo para fincas poco infectadas. Nos hablaron de la Anagyrus aberiae. Hoy ya sabemos que la Anagyrus aberiae no va a ser la solución, por aquello de que la Anagyrus está parasitando entre 12 y 15 cotonets en su vida, y cada vez que el cotonet se reproduce son 500, ¿no? Entonces, no han empleado todos los medios a su alcance, a pesar de que los hemos pedido y a pesar de que estaba clarísimo y demostrado que no iba a haber residuos porque no había fruta. Y ahora, luego entraremos en lo que dice Carles Peris. Le doy paso a Peris.
Es que yo te quería aclarar una cosa a este respecto, que no lo había dicho. Es con feromonas, tenemos informaciones, de que hay propietarios que han llenado el huerto de feromonas, de trampas, y tienen un desastre.
Dejamos un momento aquí una pauta de publicidad y continuamos.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Después de esta pausa publicitaria continuamos. Estábamos hablando en concreto de la Anagyrus, Pepe.
Sí. Pero bueno, en primer lugar, las feromonas ya tenemos claro que no funcionan más que nada porque sirven solamente para detectar la propagación y reducir la población. Uh-huh. Y el Anagyrus después también está resultando que no puede controlar la plaga por una razón muy sencilla. Solamente ataca los estados tercero y cuarto. Y al estado 1 y 2, que son las larvas y los recién salidos, cotonets, son los que atacan y los que succionan la larga en cuanto quedan los pétalos.
Uh-huh. O sea, Víctor.
Sí, simplemente complementar que lo que he dicho antes, de que las plagas son desequilibrios, no sabemos exactamente la climatología, cómo le ha afectado a la plaga. Entonces, dentro de nada, empezaremos a ver los daños y podremos valorar. A mí la impresión que me da es que efectivamente la ha retrasado y que posiblemente los daños sean más moderados. Pero desde luego no será ni por las trampas ni por el Anagyrus.
Uh-huh. Antes habéis hecho alusión al secretario general de la Unión, a Carles Peris. En concreto, ¿qué queríamos hablar del secretario general?
Bueno, hablas de ABA.
Hablar todo de la Unión y hablar de ABA, sí.
Bueno, vamos a ver. Carles Peris efectivamente ha llevado la misma línea que llevaba la Generalitat en todo el tema este, y apostaba por la solución biológica y biotecnológica. Bien, yo siempre he dicho que, bueno, siempre la misma ley lo dice, hay que utilizar todos los medios a tu alcance, ¿no? Y que, además, la lucha biológica para poder, digamos, controlar una plaga es a muy largo plazo. O sea que, si tú tienes una plaga, es que ha existido ese desequilibrio. Para restablecer ese equilibrio, lo más fácil es utilizar un químico que efectivamente elimine la plaga. Uh-huh. No sé si te has enterado de una plaga de moscas que hay en Galicia. Uh-huh. Hay un desequilibrio que ha hecho que las moscas se desarrollen. Bueno, la cuestión es que ahora sale Carles Peris diciendo que el ministro de Agricultura no se preocupa por el cotonet, que no está haciendo lo que debe hacer, de que no viene a visitarlo, que en tal. Vamos a ver, si tú tampoco has hecho nada. O sea, tú te has preocupado solo
de las feromonas. De las feromonas.
De las feromonas y de la lucha biológica con el Anagyrus, cuando resulta que a lo mejor eso que ya decíamos nosotros, que era una experiencia. No sabemos cómo va a terminar esa experiencia. Y las experiencias en plaga se hacen con Coca-Cola.
Era un experimento.
Era un experimento.
Las pruebas, eran pruebas.
Son pruebas. Tú no puedes basar un plan de acción contra una plaga en pruebas. Y entonces, pues bueno, pues es curioso que ahora salga con este discurso el señor Carles Pérez. Uh-huh.
Sí, con esto se puede unir a los... Yo escuché recientemente, la semana pasada, las palabras de Pedro Barato, presidente de Asaja, y después también recordaba un artículo que publicó Cristóbal Aguado de ABA sobre el mismo tema, y en la reunión que tuviéramos, que tú y yo también asistí en Birriana el día 10, se lo dije claramente, todas las organizaciones agrarias conocen los problemas que tenemos, todas, absolutamente todas y todos los problemas. Es decir, que Pedro Barato, yo suscribí a lo que él dijo al 100% y suscribí en la asamblea que... Uh-huh. que tuvieron y donde yo asistí, también le dije a Cristóbal que yo suscribía sus palabras en aquel artículo de febrero del 2021, de este año. Pero, ¿y después? ¿Qué es lo que hacen después? Vamos a ver, ni ABA, ni la SAJA, ni COAG, ni UPA, ninguna organización agraria se mueve realmente para poder solucionar los problemas que tenemos en la agricultura. Y tienen la fuerza en sus manos, que lo tengan claro, y no quieren hacerlo, ¿por qué? Porque lo mismo que Consellería y el Ministerio, pues ellos quieren vivir a costa del agricultor, con subvenciones, sí, hacer una marchita, hacer una manifestación, y después, como dijo las palabras de Aguado, queremos hacer una gran organización de ABA, tenemos nuestra mutua, tenemos nuestra agencia de tramitación, tenemos también nuestra, en fin, las concesiones que hacemos en el tema los cobros que tenemos de las royalties de las naranjas de protección, en fin, una gran organización. ¿Para qué? Para que haya 60, 70 personas ahí empleadas a costa de los agricultores, pero moverse es lamentable, que pudiendo solucionar el problema, que lo tenemos en la mano. Porque se lo dije claramente, Cristóbal, vosotros tendréis que bajar del trono y pisar tierra. Estáis arriba porque cobráis subvenciones. Bajar en el terreno, lo que es el suelo, y pisar el suelo, y sabréis entonces de qué forma la gente puede responder. No, es que la gente no acude. Sí, la gente acude. Cuando vais todos, cuando todos vais juntos, la gente acude. Eso se vio el 14 de febrero.
Yo con respecto a eso le diría que cuando hay una solución la gente acude, porque... Ahora más que nunca hemos visto que con el problema este de la pandemia, cuando está la vacuna en marcha, todo el mundo acude. Es decir, si lo que queremos son vacunas para curarnos. Víctor, ¿suscribe usted lo que está diciendo Pepe?
Sí, por supuesto que sí. O sea que, vamos a ver, ABA ahora está saliendo con los mismos discursos que, digamos, llevamos nosotros. A mí me parece estupendo. O sea, yo cuando nació...
Sí, pero ALIF, no actúan.
Efectivamente. Yo cuando nació ALIF dije que una de nuestras misiones era hacer... que los grandes sindicatos agrarios cambiaran su discurso, cambiaran sus acciones y despertarles de alguna manera. Ese es nuestro éxito, porque nosotros somos locales, nosotros no vamos a... Aunque es verdad que estamos uniéndonos a nivel nacional en Federación de Asociaciones Independientes. Pero, no obstante, una de nuestras misiones es hacer que ellos cambien. Y creo que más o menos lo estamos consiguiendo.
En este caso es que estas infraestructuras que tienen, que ya están creadas, sirvan realmente para lo que el agricultor necesite, el agricultor, el ganadero, etcétera, ¿no? Supongo que es lo que ustedes reivindican cada día aquí, ¿no?
Lo que reivindicamos nosotros es que una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Y actuando se podría solucionar. Si me permite solamente un momento, sí. Te voy a decir la contestación de Consellería a nuestro escrito sobre el etileno. Y una frase, te voy a decir una frase que a mí me llama la atención. La consellera y todo su equipo trabajan de común acuerdo con el sector citrícola para evitar las operaciones en su contra. Y yo me pregunto, oiga, ¿y qué dicen de la ratificación de Mercosur? ¿Qué dicen de la revisión del acuerdo de Sudáfrica? ¿Qué están haciendo sobre el cotonet? ¿Qué están haciendo ahora sobre el etileno, que no debería haber aparecido eso en Europa? ¿Qué están haciendo en contra del proyecto de Europa de la granja a la mesa? ¿Qué están haciendo de lo de la Europa verde, que nos quieren reducir al 10% de la tierra de cultivo y encima prácticamente quitar casi todos los productos químicos? ¿Qué están haciendo en todo el tema de la agricultura, más que hacer publicaciones como este el caso, que tienen ya 6 millones para luchar contra el cotonet y punto y nada más?
Le preguntamos le preguntamos a Víctor, ¿qué están haciendo?
Bueno, vamos a ver, el problema no es que están haciendo, que no están haciendo nada. El problema es que la gente sepa que aunque esto venga de Europa, hay que presionar a nuestro gobierno para que en Europa diga lo que tiene que hacer. Y hay que recordar que el partido del presidente del gobierno es el mismo que el del presidente de la Generalitat.
Con lo cual, Valenciana.
Todo eso se decide en el Consejo de Europa. se pueden vetar, se pueden discutir, se puede hablar en el Congreso de los Diputados, que nunca se hablan estas cosas, y que salgan mandatos para nuestro presidente de gobierno
para del que Congreso, lleve...
del Congreso,
que no se tratan los asuntos en el Congreso.
No se trata en el Congreso. Que se trate en el Congreso, que haya mandatos al presidente español para que en el Consejo de Europa, si es necesario vetar algo como Mercosur, pero claro, si es el impulsor, o sea, es el impulsor de Mercosur, cuando resulta que somos los grandes perjudicados. Entonces, mal vamos. Entonces, él, nuestro presidente de la Generalidad, tiene que decirle al presidente del gobierno, ya está bien de perjudicar a los cítricos valencianos, señor Sánchez. Y haga usted el favor de defender los cítricos valencianos en Europa. Las decisiones, repito, se toman en el Consejo de Europa. Y decir, no, no, es que esto viene de Europa. No, no es así. Y además, voy a decir una cosa, lo de terroristas ecológicos, para terminar. Son unos terroristas ecológicos. O sea, van a las cumbres climáticas, van a todos los sitios, pero luego, en Europa ahora mismo quieren que el 10%, ya lo han anunciado por lo de la biodiversidad, el 10% de las tierras cultivadas tienen que abandonarse. Entonces, ¿saben ellos lo que queda cuando abandonamos? No quedan bosques, ¿eh? Y en cambio nos hacen los acuerdos internacionales con Mercosur, con Sudáfrica, con otros países, donde se les roba tierras a la selva y nos viene con barcos ultracontaminantes que contaminan el 33% de los gases de efecto invernadero de todo el planeta. Son unos malditos hipócritas.
Lo tenemos que dejar. Se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido muy interesante, sobre todo este segundo tiempo.
Sí, que tendremos que alargarlo más.
Pepe Montagut, muchas gracias.
Gracias.
Y
doctor
Vicidio, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Estás a la 92.2 FM.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
María, ja és així l'estiu i no sé on comprar els llibres de vacances per als meus fills.
Chica, no li dones més voltes. Així, en el centre, en la papeleria Llibreria Carmen, trobaràs els llibres de vacances i, a més, ja pots fer la teua reserva de llibres de text i material escolar per al pròxim curs. Et donen totes les facilitats i col·laboren amb les AMPES dels col·legis e instituts de Vila-real.
Ah, en el centre? I on està?
Papeleria Llibreria Carmen, en carrer Covasanta 11 de Vila-real, molt prop de la plaça Major.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Maderarbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida. Puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Maderarbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. ¡Lo gestionamos por ti! Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Se cierra la barra del 33.
I ara també donar-los una bona notícia. Per què? Pues perquè sí, el Villarreal Club de Futbol va ser campió d'Europa. El Club Hockey Patí Vila-real han sigut subcampions d'Espanya. I per a que ens ho conte tenim a Víctor Agullero, és el president del Club Patí Vila-real. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Susana.
Víctor, quan fa una estoneta et preguntava l'equip que ha quedat guanyador, la diferència que hi havia, m'he quedat bocabadà, perquè la diferència quina ha sigut?
Ha sigut d'un gol i per poquet, haver-hem pogut guanyar perfectament. Per fallos xicotets, al final se va decidir esa final.
Ha sigut un cap de setmana llarguet, va, des de l'11 al 13. Han estat competint en totes les ciutats d'Espanya, no? En tots els equips que venien.
Sí.
Com s'ha passat el cap de setmana? Què sensacions ha tingut el president del club a ti?
Pues la veritat que molta emoció, perquè este és un grup que jo portava des de que són xicotets. Uh-huh. i bueno, són els meus xiquets, no? I veure'ls en un campionat d'Espanya, pues és fort, no? Veure que el que tu has anat creant i bueno, ara el que està treballant el nou entrenador des de fa dues temporades, que estiguen ahí en jugant en els millors d'Espanya, és increïble.
Anem a dir que el segon entrenador és Pau Torner i el segon és Hugo Valls, però jo si em permetisses, veuràs. Els subcampions d'Espanya d'Alevín Hockey Línia del 2021 han sigut Àlex Domínguez Arnal, que és el capità, Joan Iglesias Llorenç, Ángel González García, Marcos Sánchez Mira, Samuel Cidade Marcilla, Borja Gamón Broc, Òscar Donet Bellmunt, Pau Gual Cuprín, Leo Sánchez Barril, Pablo Gil Serra, i en les porteries teníem a Mario Aymeric Ventura i a Pablo Peset Casalta. Estos xiquets porten en el club patí Joan des de pràcticament que tenien 3 anys, 4 anys.
Sí. Sí, així a més van començar en l'escoleta, cada un, pues, n'hi ha xiquets d'Alqueries, n'hi ha xiquets de Sevilla Real, n'hi ha un xiquet que és de València, uh-huh. I van començar en les seues respectives escoles pues, fent patinatge, el que nosaltres portem fent fa molts anys. Alguns tenen germans que jugaven a hockey també, doncs pues, des de ben xicotets que estan per ahí en els patins, en les TIC, veient partits i bueno, pues de vore-ho també van agarrar afició i van anar aprenent, que pareix que no, però se queda això, i fins ara han estat des d'entonces que no
però ojo, no han parat. Que el que s'ha aconseguit, pareix que ho parlem així de forma lleugera, i és un fet molt important.
Sí, a més és un grup que han començat tots junts des de ben xicotets. Tenen tots són de la mateixa generació, del 2008, i pugen tots els anys tots junts. Doncs, vulguis o no, és un grup que s'ha anat creant des de xicotets, tots junts.
És dir, que a l'hora de jugar, com que estan molt sincronitzats, no? Des del punt de vista com a entrenador, no? Tu veus que és un grup que pot progressar, és dir, han despuntat pronte, perquè, ojo, que cuidado despuntar en esta edat,
sí.
I que poden tenir un futur prometedor en este aspecte.
Sí, no? Ara va estar també el seleccionador júnior d'Espanya este cap de setmana, i bueno, ara ja coneixen ja es coneixien alguns, però ara ja els coneixen a tots, pràcticament, a tots els nostres. Doncs és un escaparate, un campionat d'Espanya en aquestes edats, perquè el que destaca, sí, al final acaba destacant en tota Espanya en categories majors absolutes.
On van jugar, que era en Sagunto, les instal·lacions diuen El Cielo.
Sí, bueno, és el nom que li ha ficat el president del club de Sagunt, perquè el club se diu Alas de Sagunto, doncs la pista és la pista del cielo.
Clar, en aquell moment el cel el van tocar els pares, no? Perquè diu que este fin de setmana ha sigut una experiència única i molt emocionant, ja que porten molts anys veient-los evolucionar en els entrenaments i en partits. I ells diuen, a més m'ho han enviat per WhatsApp, els pares, i han dit que han vist ixe fruit de... perquè, clar, darrere això, el que la gent no sap és que totes les setmanes n'hi ha una sèrie d'entrenaments que fan els xiquets, i els entrenaments del hockey són entrenaments realment durs. Jo m'atreveria a dir que més durs que el futbol.
Sí, bueno, els entrenaments de hockey són molt intensos, perquè en els partits la veritat que te demanen molta intensitat, ja que pues, juguen pràcticament tots els que es jugadors, perquè la diferència en altres esports és que els canvis són al vol. O sigui, no és com futbol o bàsquet, que quan para el joc se poden fer canvis. Així pots fer canvis quan vulguis. Entonces, és un esport molt dinàmic, i això, el que està en pista té que estar a tope en intensitat.
Una anècdota de lo que va passar este cap de setmana allí, Joan, és que contra els que ells van perdre el diumenge, el dia anterior, el dissabte, van marcar 5 gols en quant de temps?
En un minut de neu. O sea, és algo que mai s'havia vist, la gent no s'ho creia, els pares anaven 0-5 perdent, i van començar, jo també, tota la grada i a xillar si se puede.
Ai, per favor, que emocionant. No?
Els àrbits, després del partit, me van dir, però si se puede, de què? Si queda un minut de neu. Van marcar el primer, als 20 segons van marcar el segon, o sea, jo crec que...
Que és que no podem parlar perquè se li posen els ulls plorosos. Bueno, però continuï jo. Per què? Pues perquè en un minut de neu marquen 5 gols tots xiquets, i els pares me diuen que per a ells ha sigut, como padres lo hemos vivido con lágrimas en los ojos por ver lo que estaban consiguiendo, y con mucho orgullo porque nuestros hijos aprenden a trabajar en equipo. Les dan valores y aprenden a tener responsabilidad, y sobre todo aprenden a sacrificarse por los otros.
Sí, así es.
Ojo, es decir, eso, este cap de semana se puede decir que lo que durante tantos años has anat treballant, ho has vist en els teus ulls.
Sí, perquè els xiquets, pues, sempre de xicotets, sempre s'enfrontaven a un equip que era el rival directe en la comunitat autònoma, i jo els odia, o sea, sempre perdien contra aquest equip i quedaven subcampeons o tercers de la Lliga Autonòmica, i jo els dia, tranquils, o sea, ja arribarà, no tingueu pressa, i arribarà el vostre moment. Esta temporada contra aquest equip encara no han perdut, o sea, que s'està veient la evolució del treball que estan fent i que han fet fins ara.
Ells, quan en aquest moment no logren vèncer aquest rival que tenien, la careta que tenen és de desil·lusió o de treball ben fet?
Al final del partit, pues, desil·lusió, òbviament, perquè han perdut un partit, però després satisfacció perquè han fet un bon joc, o sea, i se donen compte de que han fet un bon joc. Ahir, per exemple, este matí he parlat amb el capità, en Àlex, i li he preguntat que com se sentia després del partit. M'ha dit que un poc frustrat perquè podien haver guanyat la final, però orgullós de la temporada que ha fet l'equip, perquè tots han aportat el seu granet d'arena dins, fora de la pista, i està orgullosíssim.
Dien els pares que s'havien deixat la pell i la veu este cap de setmana. Jo tinc que dir als pares, i tinc que dir a la gent que està sentint-nos, que jo he vist poques voltes emocionar-se com acaba de veure en este moment a Víctor per lo que va estar vivint el cap de setmana, perquè ha repassat tot este cap de setmana mentalment, en cada moment, què és el que tens que transmitir-los, que tu vas veure, bueno, en este cas seria Pau Torner, però que també estava allí, però ho heu repassat vosaltres mentalment per a poder transmitir-los a ells?
Sí, bueno, ara, fins ara encara estem en l'emoció, no, del moment, i després del partit vaig agarrar als entrenadors, els vaig donar l'enhorabona pel treball ben fet, i vam estar repassant cosetes que s'havien vist en la final, que i vam arribar a la conclusió de que els fallos van ser per nervis, tant dels jugadors com dels entrenadors, que també era la seva primera final com a entrenador.
Sí.
I
per cert, saps tu el Valladolid si ha arribat més voltes?
Sí, Valladolid és un equip fort que en totes les seves categories molta cantera. Entonces, té molt d'on escollir, no? Té molts xiquets, té, no sé si, quasi 3.000 xiquets. I claro, quan tens tanta gent...
Clar, mira, Víctor, és que m'estàs assustant perquè estàs parlant-me, jo que sóc una gran desconeixedora d'este esport, quan dius que té una cantera de 3.000 xiquets...
Sí. Entre escoles i club.
Estem assistint a al naixement d'una gran cantera de hockey en estos xiquets que acaben de portar-se este premit.
Sí, bueno, a veure, nosaltres sempre hem tingut moltes dificultats pa crear cantera, però sempre ho he dit i sempre ho diré que esta generació ens l'hem treballat nosaltres. O sigui, no hem tingut xiquets que destacaven i hem tingut que anar agarrant d'ací i d'allà perquè no hem pogut. O sigui, nosaltres hem tingut que treballar en el que teníem. I això també diu molt de nosaltres.
Clar, ara sí que podem dir que ja tenim uns subcampions que per cert d'ells els agrada que els diguin els llops.
Sí.
El que passa que, claro, oficialment que sí que era el club de patí Vila-real. Ells sí que se ho han pres en sèrio, sí que considere que són uns xiquets que els agrada i que no els importa sacrificar-se per anar a fer hockey, eh?
Gens. I sobretot, bueno, ara van entrar... Estan entrant en una edat difícil i va estar complicat gestionar-ho. Però, bueno, jo crec que els xiquets estos senten passió i se'ls intenta transmitir també aquesta passió que sentim tant jo com els entrenadors seus. I bueno, crec que ho aconseguirem, que continuen.
Víctor Agulleiro, jo espere que puguem ser pròximament els campions, però vaja, jo ja em quedo en este subcampion que per a nosaltres els llops són campions.
Pues sí, perquè els xiquets se veien també en possibilitats i bueno, ja tinc que parlar amb ells perquè estic super orgullós i
se trenca la veu.
Sí.
Continuen. Víctor Agulleiro, president del Club Patí Vila-real. Moltes gràcies i fins un altre dia.
Gràcies a vosaltres.
Radio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Imprenta Llorenç agraeix al Vila-real Club de Futbol haver fet possible la il·lusió de tot un poble. Hem fet història. Gràcies, Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, Avenida Castellón número 1, Vila-real.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Rebíem el divendres per la vespre una convocatòria a l'Assemblea d'Elecció de President per el Partit Popular de Villarreal del 2021. El Comitè Executiu Local, a proposta del seu president, del president del Partit Popular de Villarreal, Héctor Folgado, ha acordat elevar a la Junta Directiva Provincial la petició de celebrar el Congrés Local Ordinari el pròxim 10 de juliol, una volta transcorregut ja els 4 anys de la seva anterior celebració. I ja tenim en més de 100 avals a Adrián Casabó present, que se postula per a este puesto. Bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
El que ja vam parlar farà prou de temps. Al final ha sigut i ja ha fet vostè la seva presentació, que la va fer divendres per
sí.
La vesprada. En lo que ja sabien que eren alrededor d'uns 100 avals que li han donat el seu suport perquè vostè se presenta. Clar, jo li preguntaria a vostè què vol pel seu poble?
Pues bueno, com dies ha començat este procés de renovació del Partit Popular, que és cert que hi havia temps que veníem parlant de tot això, perquè era l'any que tocava dins dels estatuts del nostre partit aquesta renovació, cada 4 anys. Evidentment, jo vaig esperar al moment en el que es convocava oficialment aquest congrés i s'obria el plaç per a presentar candidatures per a anunciar oficialment que vaig optar a la presidència del Partit Popular de Villarreal. No? Jo faig, i vostè me preguntava que per què o què vull jo per al meu poble, ho faig principalment per això. No? A mi m'apassiona Villarreal. He tingut la sort durant molts anys de treballar per Villarreal des de diferents associacions, col·lectius del nostre poble. Fa 2 anys vaig tindre la sort de poder entrar també com a regidor de l'Ajuntament i seguir treballant per Villarreal des de Cala Vila, des de l'Ajuntament. I ara era l'oportunitat de donar un pas més d'això que durant molt de temps he estat fent des de diferents àmbits, poder-lo fer des de primera línia, i perquè crec que és el moment de Villarreal, no? És el lema també que he triat per a aquesta campanya, és el moment de Villarreal. Crec que Villarreal ha de començar a mirar el futur amb esperança, amb optimisme, recuperar la il·lusió que crec que no s'ha sabut transmetre en aquesta última dècada d'un govern per a mi ja esgotat i falto d'idees, i per tant això és el que anem a treballar aquests dos anys, per a oferir una alternativa potent i que este projecte que ara comencem a caminar amb ell, que puga representar a una àmplia majoria dels vilarrealencs.
Clar, vostè em diu, he treballat en diferents àmbits de la societat i estos dos últims anys com a regidor, perquè des de dins de la Cala Vila n'hi ha una perspectiva distinta de lo que passa al carrer?
Jo crec que desgraciadament sí, no? Jo crec que és molt necessari xafar carrer, parlar amb els veïns i veïnes, i jo moltes voltes quan sents els anuncis que fa l'equip de govern o les coses en les que s'entren els debats, crec que moltes vegades està lluny de la realitat, no? Jo crec que als veïns els preocupa que des de fa dos anys estan pagant un 10% més de la contribució, encara que això a la cara de la ciutat li sembli poc, però a moltes famílies és un esforç important. A la gent li preocupa que quan passeja pel seu poble pues veu com està el seu poble de brut, li preocupa que quan porta els seus nets, els seus fills, o la gent major es passeja pels jardins del nostre poble estan totalment abandonats. A la gent de Vila-real li preocupa el tema de l'ocupació, com moltes vivendes ja no sols hacia el carrer Major com hem tingut estos últims dies, sinó en altres punts de la ciutat està donant-se i s'ha fet i es preocupa la seguretat, i per tant crec que és molt important, i això és una de les coses que faré des del primer dia que siga presidència, i si ho volen els afiliats del Partit Popular de Vila-real, és estar al carrer, escoltar de primera mà els veïns, perquè si no escoltem a la gent és molt difícil oferir-los el que necessiten, no?
Però vostè sap que si en vez d'estar jo estiguera l'actual, el primer edil de l'Ajuntament, el que actualment diu si se limpia o no se limpia el poble, o sigui, el que és l'alcalde, li diria que el problema que té l'Ajuntament de Vilar en aquest moment ha sigut gràcies als empastres del PP.
Sí, clar, és el que venim sentint durant 10 anys, no? Jo crec que, com li deia al principi, no, el temps de les excuses, el temps d'aixòs anuncis i lemes buits de contingut, crec que arriba a la seva fi, està a punt d'esgotar-se aquest moment, no? La gent ja no compra aquest discurs, la gent vol respostes, vol un lideratge que genera il·lusió, i no podem estar 10 anys després d'entrar al govern del Partit Socialista seguir mirant la vista 10 anys enrere, no? I al final, quan entra a governar, i si jo ho faig d'ací 2 anys en el Partit Popular, sé quina és la situació que hi ha a l'Ajuntament. O sigui, jo sé que l'Ajuntament en aquest moment, si d'ací 2 anys entra a governar, hauré d'assumir uns préstecs que és l'actual equip de govern ha tret i que haurà de pagar la corporació següent, no? Igual que el senyor Benlló, quan va entrar, després de 8 anys en l'oposició, sabia també quina era la situació de l'Ajuntament, no? Per tant,
és dir, vostè ara se postula per a ser l'alcalde de Vila-real i sabent que tindrà que assumir el tindre un poble o una ciutat, en aquest cas que és una ciutat, que no tindrà liquidez econòmica per pagar estos préstecs que, en el seu cas, va ser el Partit Popular el que va heretar l'alcalde José Beñó, que és del Partit Socialista, vostè heretaria el que ve de la legislatura anterior,
no? Clar, això passa en tots els canvis de govern, no? Ho sap quina és la situació de la ciutat, intenta plantejar el seu projecte de ciutat i les coses que per ahí són prioritàries, però evidentment hi ha una gestió anterior que cal assumir, no? I al final crec que els veïns demanen això, no? I com li dia, quan heu portat 10 anys governant, una dècada, i seguís pensant què va passar fa 10 anys i és incapaç de donar solucions i de il·lusionar a la gent del seu poble, crec que igual és el moment de plantejar-se que això és
en este
el
cas,
final.
L'Ajuntament de Vila-real té gastos innecessaris en algo que vostè considera que no se deuria d'estar gastant els diners, que vostè canviaria?
I al final és un tema de prioritats, no? Jo li parlava abans dels problemes que jo crec que veu la gent i que comenta al carrer, que només hi ha que passejar-se, però és que el manteniment dels parcs i jardins, la neteja de la ciutat, la seguretat, és que estem parlant de coses bàsiques. O sigui, ja no estem parlant de grans projectes, d'inversions, de serveis que es puguen dotar a la ciutat, estem parlant del manteniment de la ciutat. És que això no hauria de ser algo extraordinari. Això hauria de ser el dia a dia del municipi, que els carrers estiguen nets, que el mobiliari...
La ciutat està creixent com toca, com cal? Vostè la veu creixent cap a la línia que toca?
Mira, jo això és una altra de les coses que em preocupa i que crec que hi ha que canviar, no? A mi em dona molta llàstima quan un xicotet d'empresari, una persona emprenedora, vol muntar el seu negoci i ve a dir-te, una persona de Vila-real, que li faria molta il·lusió que aquesta activitat estiguera en Vila-real, i se n'adan ara a un altre poble perquè així no troba ni el lloc ni les condicions necessàries per a fer-lo, no? O sigui, hem de crear una ciutat que genere oportunitats, que la gent que vulgui invertir en ella puga fer-ho, i desgraciadament esta dècada hem vist com municipis del voltant han aconseguit atraure inversions que en un altre moment haguem pogut vindre a Vila-real, no? I estan aconseguint serveis, inversions privades, que això al final generen llocs de treball, oportunitats molt interessants i que desgraciadament no estan venint a Vila-real.
Per què no ho troben a Vila-real?
Mira, a Vila-real estem una dècada després esperant una solució a l'espai La Vila, els terrenys que hi havia, que hi ha davant de Porcelanosa. No tenim una solució al polígon de la carretera d'Onda.
I per què no la tenim?
Doncs perquè portem 10 anys de paràlisi total en esta ciutat.
Esta paràlisi és per la inacció del govern que n'hi ha actualment.
Crec que és evident, no? És evident que durant 10 anys Vila-real no ha canviat en res i que tenim una ciutat paralitzada, no? I que, com li dia, és trist, jo m'alegre per les ciutats veïnes, però m'agradaria que això estiguera a la meva ciutat. Portem 10 anys anunciant un quart d'institut i una seu pròpia per l'Escola Oficial d'Idiomes que no arriben.
Per exemple, vostè, si mira dos ciutats veïnes que tenim, com és, per exemple, Onda i Almassora, una governa per el Partit Popular i una altra governa per el Partit Socialista. Creu que aquestes dues ciutats estan creixent igual a la mateixa velocitat encara que estiguin governades per dos partits?
Sí, jo crec que és evident. I en les dues ciutats, per exemple, hi ha polígons industrials interessants en on hi ha espai per a que empreses puguen implantar-se allí. Hem vist una política fiscal que incentiva tot això en la ciutat veïna d'Onda, on una sèrie de beneficis per a aquells que volen generar inversions i que al final generen llocs de treball en el municipi, tenen una sèrie de facilitats i així en canvi els oferim una pujada de la contribució, no? Per tant, crec que és evident que hi ha ciutats...
Model, sí, claro, el model de fer ciutat, vostè acaba de dir-me la d'Onda, una ciutat que està creixent molt i molt bé, és Almassora, i ho està demostrant. El model que porta el Partit Socialista en Almassora, a vostè què li sembla?
Sí, li diria que em sembla bé, no? I parlàvem de dos governs, un del Partit Socialista i un del Partit Popular, que crec que en certa manera han generat algunes oportunitats i han fet algunes apostes que no ha fet Vila-real, no? I a mi això pues em sap mal i m'agradaria, no?, que la meva ciutat poguera oferir aquestes oportunitats i generar, al final, il·lusió, llocs de treball, i anem a més, estem vivint uns mesos complicats en la pandèmia, que no ha afectat només a nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic i a nivell social, però hem d'estar preparats per a quan això passe poder impulsar aquest creixement que necessita la nostra ciutat.
Un alcalde és alcalde o és socialista, popular, de Vox, de Ciudadanos? És a dir, l'alcalde té que anteposar la seva ciutat a les seues sigles?
Per suposar que sí, no? Jo crec que un és alcalde abans que altra cosa, no? I jo, evidentment, em presente, en este moment estem parlant d'un procés intern per a liderar un partit polític com és el Partit Popular de Vila-real, perquè al final necessites i s'ha... Jo crec que els partits han de ser les ferramentes amb les quals ajudem a transformar la societat, a millorar la societat, no? Però en el cas d'un municipi, a mi el que més me preocupa és Vila-real, no? I si en algun moment pues, al meu partit li he de plantejar que coses en les que estan actuant crec que no beneficien a la meva ciutat, pues, evidentment ho defensaré, no? Perquè al final, davant de tot, jo sóc un veí de Vila-real.
Estem parlant tot el temps de que vostè serà el pròxim president del Partit Popular. Té coneixement si se presenta algú més?
No, la veritat que no, no? Com li dia, el divendres es va obrir el plaç per a presentar candidatures. Jo vaig convocar als afiliats del meu partit per la vesprada en el Jardí de les Dominiques per a fer-hi la presentació oficial. Els 100 avals primers que vam recollir van ser en ese mateix acte, en el que hi havia més de 100 persones. Hem continuat aquest cap de setmana amb la recollida d'avals i estarem estos dies fins dijous que acaba ese plaç de presentació de candidatures. Jo, de moment, tot el que m'ha arribat han sigut missatges. La veritat que he estat tot el cap de setmana contestant a missatges al WhatsApp per xarxes socials de gent que m'animava i no conec que ja s'ha acabat afiliat més que tinga intenció de presentar-se.
De tots els alcaldes que han sigut d'ací a la ciutat, quin alcalde el tindria vostè com a punt de referència?
Jo crec que probablement perquè la circumstància és prou pareguda a l'actual i perquè va suposar també una transformació de la ciutat, jo crec que el primer alcalde que va tindre el Partit Popular, Manolo Vilanova, crec que és un referent, no? Venia també d'un govern llarg del Partit Socialista, també d'una etapa en la que jo crec que era important renovar, tornar a generar una il·lusió nova. Crec que Manolo va ser capaç de representar aquest canvi que necessitava la ciutat i i està, només hi ha que veure-ho, no? Jo crec que moltes dels serveis dels que gaudís avui en dia a Vila-real són d'eix etapa, se van aconseguir que arribaren serveis importantíssims com l'Hospital de la Plana, que això va ser un canvi total per a la ciutat de Vila-real.
Va aconseguir Manolo Vilanova, és dir, jo he de dir, Adrián, que en aquest moment ho vaig veure, jo era present en aquell moment que s'estava intentant portar l'Hospital de la Plana cap a un altre lloc, no m'ha dit tampoc on era.
Sí, una altra ciutat de la província, sí.
Sí, sí. I a més, gent que tenia molt de poder, alcaldes de distintes poblacions que tenien molt de poder, i va ser Manolo Vilanova el que va treballar molt bé, i és cert, i puc donar fe, i a més, ho tinc que dir públicament, que està on està, perquè en aquell moment era Manolo Vilanova l'alcalde i perquè va lluitar molt perquè estigués a aquesta població. A més, ell, evidentment, la seva professió li tirava molt. Adrián, jo, algo que també estic molt pendent de saber si se tindrà o no se tindrà així en la població és allò que va tindre en aquell moment Manolo Vilanova de poder pactar en el que era el bloc. Clar, vostè ho té una miqueta més difícil, perquè Compromís i el Partit Popular no crec jo que... No?
Mira, jo crec que evidentment parlar del que pot passar d'ací dos anys, quan encara ni estan definits els equips ni els lideratges en els partits, crec que és molt, molt anticipat i molt aventurat, no? Però evidentment, com li di abans, no? Jo crec que el principal motiu del que jo d'en este pas és Vila-real i, per tant, quan arriba aquest moment, si se donen les circumstàncies, mirarem què és el millor per a Vila-real per damunt dels colors o dels diferents partits que puguen tindre representació en l'Ajuntament, no? Evidentment queda molt, queden dos anys, però ja li dic, el que prioritzarà totes les decisions que prenguem en esta nova etapa va ser Vila-real per damunt de tot.
Clar, jo ara li preguntaria, bueno, vostè encara n'hi ha aterrat, però jo ara li preguntaria, i esta llista que tindríem, n'hi haurien molts canvis en esta llista en la que vostè va ara?
Com li dia, estem encara formant en l'equip amb el que assumirem el lideratge i el nou projecte del Partit Popular. Això no serà la llista en la que ens presentarem a les pròximes eleccions. Primer hi ha que fer una estructura de partit forta perquè, com li dia, no, al final el partit és la ferramenta per la qual arribem als veïns i podem oferir aquest projecte de ciutat per als veïns.
Vostè sap que té un gran rival, eh?
Sí, bé, és, evidentment l'actual alcalde té uns resultats electorals que l'avalen. Però com li dia, no? Jo crec que...
Totes majories absolutes.
Sí, sí, sí. Però com li dia, crec que estem en un moment de canvi, en un moment que és important generar una dinàmica de ciutat diferent i jo crec que anem a tindre dos anys molt bons per a explicar què és el que volem per a Vila-real i per a que cada vegada més vila-realens confien en el projecte que presentarem.
Jo ara el veig a vostè i la sensació que tinc és, jo recordo quan Manolo Vilanova buscant els seus avals i la gent que tenia al seu alrededor, que no eren els que la gent coneixia, però que al final van acabar sent regidors. Ara no caldrà més que anar mirant alrededor de vostè qui va, no?
Bé, mira, jo sí que és cert que hi ha gent que està i que va continuar, perquè crec que al final també els processos de renovació no significa que tot el món que estava de deixar d'estar, no? Jo crec que hi ha molta gent vàlida en el Partit Popular que va seguir col·laborant en este projecte, que sent passió per esta ciutat, que ha demostrat la seva entrega, la seva dedicació a Vila-real. També he de dir-li que molta gent que a lo millor en alguns moments ha participat i que ara per motius professionals o familiars no ho estava fent, pues, també ha mostrat el seu interès de poder contribuir i també, i això és una cosa que m'alegra molt, molta gent que no estava vinculada a la política i que se sumarà també a este projecte, no? Mira, en esta última setmana me comentava el president que han hagut més de 10 afiliacions noves al Partit Popular de Vila-real i d'aquestes afiliacions la majoria és de gent de menys de 35 anys, no? Clar. Per tant, crec que anem a trencar també un d'aquests tòpics que l'esquerra utilitza molt, que la gent jove no vota al Partit Popular. Crec que en Madrid s'ha demostrat ja que no és cert i crec que així a Vila-real va passar. I jo vaig a intentar unir aquesta joventut, que és necessària, aquesta renovació, però també l'experiència, no? Jo ho dic el dia de la meva presentació, que a mi em sembla un poc ridícul quan l'esquerra ens tira encara que el Partit Popular hi ha molta gent gran. I jo feia una reflexió, no? Per a mi és significatiu que una persona, quan té molts anys de vida, quan té una trajectòria vital important, quan les ha passat de tots els colors, quan ha hagut que esforçar-se, que lluitar per aconseguir molts dels drets que ara nosaltres gaudim, quan una persona amb tota aquesta experiència de vida pensa que el millor projecte polític per a representar-lo és el Partit Popular, a mi això, per a mi m'ompli d'orgull i vull que aquesta gent seguisca estant al nostre costat, no? Perquè és gent que, com li deia, té una experiència important i que quan un, havent viscut tot el que ha viscut, pensa que això és la millor opció per a ell, crec que diu molt.
La pregunta obliga. ¿Qué le va a parecer que la presidenta de la Comunitat de Madrid le preguntara al rey si va a asignar els indults?
M'hauria de dir, sincerament, que no he vist les declaracions i que he llegit per xarxes socials, però crec que així el tema no està en aquestes declaracions que puga dir la presidenta de la Comunitat de Madrid. No? El tema està en què està fent este govern per a seguir en el govern al preu que siga. No? I crec que és evident que n'hi ha un rebuig important per part de la societat, però és que això que diu ara el Partit Popular no és algo nou. El mateix Pedro Sánchez fa uns mesos, només hi ha que tirar de la hemeroteca, dia que li pareixia vergonyós que un govern poguera indultar a un polític. Hi hauria que preguntar-li al senyor Sánchez què ha canviat en estos mesos per a que ara ell siga el que va indultar a aquestes persones que al final han comès un delit i que han estat condemnades per la justícia. No? Per tant, ara està este govern parlant de venjança i d'algunes coses que al final, o sea, la justícia és la justícia i ha que respectar-la també quan a algú no li agrada el que la justícia diu.
Adrià Casabó, regidor de l'Ajuntament de Vila-real i pròxim president del Partit Popular. Moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
Maria, esta cançó, quants records pot arribar a portar-nos, eh?
Sí, la veritat és que sí. És que hem començat en que avui no mos podíem alçar, però, malgrat això, encara ens colaríem en una festa, avui dilluns. O sigui, així no som.
És molt bona, aquesta reflexió. Maria, a les 2 del migdia. Demà ens retrobem a les 12, com sempre.
Correcte.
A vostès, a vosaltres. No, bona neu. Saben que continua el meu company Javi Mata a parlar-los de què? Pues del Villarreal Club de Futbol.